bar.
Esports de fons. Benvinguts al juliol i benvinguts al programa dels Esports de Fons 13. 13, el programa on repassem l'actualitat del ciclisme, el triatló, l'atletisme i trail running i on parlem d'entrenament, nutrició, material, curses, psicologia, amb tot un equip d'apassionats d'aquest món. 13 és una producció de Ràdio Sabadell que pots escoltar també a la teva ràdio de proximitat gràcies a la xarxa de ràdios locals de Catalunya. I avui, a 13, l'equip habitual d'Esports de Fons Addictes, el Xavi Palaí, l'Aniol Riba, el Llorenç Esteve, el Robert Mayoral, amb soft a l'equip tècnic i també la Sandra Santanyes i la Florence Baize amb l'Anna Muro al Chester de 13. Soc l'Aleix Muñío i us convido els propers 30 minuts a que ens acompanyeu per repassar l'actualitat dels esports de fons i encomanar-vos-en la nostra passió.
Esports de fons.
I avui, a 13, repassarem l'actualitat en forma de titulars i de breu crònica de trail, atletisme, triatló i ciclisme. Escoltarem el que parla la Florence Baize, la Sandra Santanyes i l'Anna Muro al Chester de 13. I prepareu-vos i estigueu ben atents perquè la setmana que ve comença el 13 On Tour. Ens n'anirem al Buff Mountain Festival, on els vostres fons addictes, els que escolteu cada setmana, participaran i s'hi deixaran la pell per les muntanyes de l'Alta Ribagorça. I per fer encara més boca, sapigueu que l'última setmana de juliol us tenim preparats un 13 On Tour molt, molt, molt especial. Tot l'equip de 13, ens agafem les maletes, agafem les furgonetes i traiem els estudis al territori català. Ens n'anirem a les muntanyes a recórrer-la. Esteu ben atents perquè us ho explicarem. Tot això avui a 13. Som-hi, que comencem!
Entrenament, psicologia, competició, tots els professionals dels esports de fons tenen cita a 13. Esports de fons.
Atletisme amb Llorenç Esteve.
Bones, Aleix i companys de 13. Aquests dies hem tingut una moguda interessant tant a Catalunya com en l'àmbit internacional. Comencem. Si agafem l'avió i ens anem fins a la ciutat de Stamford, hem tingut una nova cita de la Diamond League, en aquest cas anomenada Prefontaine Classic. Hem tingut tres grans carreres, la del 800 en categoria femenina, la milla en categoria masculina i el 3.000 metres en categoria femenina. Les ordenarem per ordre de distància. Caster Semenya, que segueix a l'espera d'una decisió definitiva sobre el seu cas, va poder competir de nou gràcies a una nova suspensió provisional de la normativa de la IAF. Com era d'esperar, l'atleta sud-africana va guanyar amb autoritat amb 1 minut i 55 segons per davant de l'atleta local, Aggie Wilson. La pregunta ara és, podrà competir en el proper Mundial en la prova de 800 metres llisos i així revalidar el títol sense haver de medicar-se? Ell assegura que si no la deixen renunciarà a participar en la cita mundialista i que el 1500, prova en la qual sí que podria participar sense cap restricció, no és una opció. En la milla, en categoria masculina, vam trobar que totes les mirades es dirigien de nou cap al fenomen noruec, la família Ingebrigtsen. Philip i Jacob es disposaven de nou a lluitar de tu a tu amb la saga africana i, de fet, no van defraudar gens ni mica. Van acabar en tercera i quarta posició, respectivament, millorant els seus millors registres de la prova amb 3 minuts 51 segons i 28 centèsimes, Philip i Jacob amb 3 minuts 51 segons i 30 centèsimes. Cal remarcar que el petit de la saga, Jacob, va ser força ambiciós marxant amb el guanyador de la prova, Cheruiyot, que li va acabar traient un segon en els últims 50 metres de la prova. Si pugem a la prova més llarga que vam tenir disputant-se en la pista de la Universitat de Stanford, en els 3.000 metres llisos en categoria femenina, vam trobar un duel impressionant i d'infart entre les companyes d'entrenament Sifan Hassan i Constanze Klosterhalfen. Les dues atletes, que s'entrenen a les instal·lacions de Portland, van demostrar estar en un gran estat de forma, envejable, realment, parant el cronòmetre en 8 minuts i 18 segons i 8.20, respectivament, favorable en aquest cas a l'atleta holandesa. Si viatgem de nou cap aquí a Catalunya i ens parem a la ciutat de Tarragona, fa uns dies va tenir lloc el Campionat d'Espanya en categoria sub-23. Sí que és cert que mai parlem de categories d'edat, però és que volem destacar a dos atletes catalans que tenen ja nom en categoria absoluta. Estem parlant dels atletes que van fer medalla d'or en la prova de 5.000 metres llisos i medalla de plata. Parlem d'Abdessamat Okelfen i de Said Mechal. Said Mechal és el germà d'Adel Mechal, que tothom crec que aquí a la taula el podem reconèixer de sobres, i Abdessamat Okelfen és un dels noms que més ressona, ja que és l'atleta espanyol que va guanyar en el míting iberoamericano de Huelva fa unes setmanes. Doncs bé, aquests dos atletes van destacar en la prova de 5.000 amb un últim 400 d'infart, parant el cronòmetre en 56 segons en l'última volta, així que ja us podeu imaginar quines hòsties van haver de repartir-se entre ells, i van firmar així la presència en la selecció pel proper campionat d'Europa, que tindrà lloc a la ciutat sueca de Klave. Abdessamat també tindrà presència en la cursa de 10.000, així que doblarà prova, això serà un esforç en 5 dies, de dues proves, 5.000 i 10.000, pot ser mortal. I bé, no ens agrada, no?, dir notícies negatives, però en aquest cas crec que és de remarcar la notícia que ens arriba des dels serveis mèdics de la Real Federació Espanyola d'Atletismo, on ens anuncia que Javi Guerra serà baixa pel proper Mundial, en aquest cas en la prova de marató. Una molèstia en el gluti esquerre, tornant de la concentració que va fer amb la selecció espanyola a la ciutat de Doha, el va obligar a parar, i més tard les proves mèdiques, en aquest cas una ressonància magnètica, confirmava que es tracta d'una fractura per estrès en l'ala esquerra del sacre.
Moltes gràcies, Llorer.
A vosaltres.
13. Esports de fons.
Trail Running a Maniol Riba.
Bones, Aleix. Doncs aquest cap de setmana ha estat un cap de setmana absolutament farcit d'actualitat i actualitat de la bona en el món del trail. Com ja sabeu, aquest cap de setmana es disputava l'Olympus Marathon. El Mont Olimp, a la muntanya dels déus, una muntanya mística i plena d'històries, ha acollit aquest cap de setmana la setena prova de les Skyrunner World Series. Algunes de les divinitats de l'Skyrunning mundial han demostrat un cop més que la línia entre humans i déus és ben fina quan es posen hores d'esforç i sacrifici i talent en el que és el trail running. La prova, amb 44 quilòmetres i 3.200 metres de desnivell, va tenir els noms d'Elisa Desco i Said Aitmalek com a clars protagonistes. La corredora italiana va disputar bona part de la cursa amb Ragna Debats, fins al moment posseïdora del rècord de la prova, i que el va rebaixar en 30 segons. La pregunta és, li va servir per endur-se la victòria? Doncs no. Elisa Desco, l'italiana, es va emportar la victòria finalment i el rècord de la prova amb un temps final de 5 hores, 14 minuts i 18 segons. 30 segons menys encara que el temps de Ragna Debat, que ja havia batut el seu propi rècord. En categoria masculina, Said Aitmalek s'endú el triomf en una cursa molt disputada amb molts canvis de líder. Amb un descens impecable va finalitzar amb un temps de 4 hores 31 minuts 47 segons, a un minut de Kirill Nikolov i 3 del català Pere Orell. De les Migurran Skyrunner World Series, passem a la segona prova de les Golden Trail Series, la Marató del Mont Blanc. A la vall de Chamonix, un dels paradisos de l'Skyrunning, s'hi han aplegat centenars d'atletes per disputar els 42 quilòmetres amb 2.780 metres de desnivell positiu i 1.700 negatiu, és a dir, un balanç de 1.000 metres positius en total. David Magnini, un joveníssim corredor italià de 21 anys, es va endur la victòria amb 3 hores 47 minuts 13 segons, a 7 minuts de Nadir Magnet i 9 sobre Bartolomé Preujowetz. Aritz Egea 9è, Antonio Martínez 13 o Jean Margarit 19è han donat fe de la duresa de la prova. En categoria femenina, Ruth Croft, amb 4 hores 34 minuts i 44 segons, s'endú la victòria a 3 minuts de Silvia Rampazzo i 4 de Eli Ann Dvergdal. Eli Gordón, 5è, Azara García de los Salmones, 7è, Oihana Arkbeitia, 9è i Mercedes Pila, 10è, han entrat també al top 10. I per acabar, viatgem als Estats Units, on el corredor nord-americà Jim Walsley va rebaixar ni més ni menys que 20 minuts el seu propi rècord de la Western States. 161 quilòmetres, és a dir, 100 milles, 5.500 de desnivell positiu, 7.000 negatiu. Amb temperatures de 38 graus, quin temps creieu que va acabar fent?
No ho sé, perquè ja m'he perdut amb els quilòmetres, jo m'hauria descomptat.
Una absoluta borrada. Va acabar la prova amb un temps final de 14 hores 9 minuts 28 segons, 20 minuts menys del que havia fet, que era el seu propi rècord. Brutal, només 10 minuts de baixada a les 14 hores. Penseu un moment, 14 hores, 14 hores i 10 minuts pràcticament, a 5.22 al quilòmetre.
Bueno, és que 14 hores és el que un temps mig del que es pot considerar més o menys bé amb la Matagalls Montserrat, que pràcticament no té desnivell en comparació i que estem parlant de la meitat de distància.
Sí.
I allà, mare de Déu, senyor, si això ho presentem aquí a la majoria de trail runners populars, crec jo que els agafa un infart.
I la temperatura, 38 graus.
38 graus, sí. Una passada. És una més de les borrades a la que ens té acostumats l'atleta nord-americà. Recordem, va fer 1 hora 4 minuts a temps de mitja marató, que pot ser que li dongui marca per anar als Jocs Olímpics, o el rècord que té de 50 milles, és a dir, uns 80 quilòmetres, en 4 hores 50 minuts.
No canvia ni res preparar una mitja marató d'una ultra d'aquestes de 100 milles, saps?
Tot i així, 1-4 és un tempazo en mitja.
Totalment. És una passada. Aquí és on veig la seva gran capacitat versàtil, no?
És un corredor, li diuen el xulo, molt sovint punxa en algunes curses perquè ell comença amb uns ritmes infernals i fins que el cos li aguanti, i a vegades, evidentment, li dona per aquestes matades que realment ens alegren les converses i les tertúlies d'aquí, i a vegades no. Per últim, per acabar, Jordi Gamito, el català que també disputava la Western States, es va haver de retirar, i li desitgem una ràpida recuperació i noves aventures.
Doncs fins aquí l'actualitat del trail running, i fins la propera setmana, que seguim amb l'olla bullint a tope.
Ens veurem.
Actualitat, agenda, consells, protagonistes, material, apassionats. Tots ells a 13, Esports de Fons.
Triatló, amb Robert Mayoral.
Bones, Aleix i companys de 13 Esports. Anem a parlar una miqueta de triatló. Un altre cap de setmana d'onada de calor, amb molta, molta activitat de triatló arreu d'Espanya i d'Europa. Un cap de setmana molt intens pel que fa a competicions, amb competicions de molta importància, com ha estat el Campionat d'Europa d'Ironman, disputat a Frankfurt, i que ha reunit els tres últims guanyadors a Kona, de la distància Ironman, com són Patrick Lange, Jan Frodeno i Sebastian Kienle. La prova prometia molt nivell, espectacle, i així va ser. Sota una temperatura de 35-38 graus durant tota la cursa, es va disputar la totalitat de la distància sense ser retallat ni un metre, com si van fer altres proves que van decidir retallar distància pel tema de l'onada de calor. I Frankfurt, amb motiu suposo que del Campionat d'Europa i tal, doncs va respectar la distància. Jan Frodeno va ser el primer a sortir de l'aigua, va fer un parcial espectacular, igual que la bicicleta, però on Sebastian Kienle l'estava atrapant als darrers quilòmetres, i de fet a la T2 arriba juntament amb Sebastian Kienle, que va tenir un incident a la T1 i va fer tot el segment de ciclisme amb un vidre clavat a la planta del peu. A la T2 li treuen aquest peu, o sigui aquest vidre del peu, i li cusen la planta del peu. Jan Frodeno, en compte de sortir a la marató a tope i fer ja distància, decideix esperar-lo i interessar-se per l'estat del seu company alemany, i comencen la marató plegats. Frodeno fa un parcial espectacular i amb 2:43 de marató li serveix per baixar de les 8 hores i fer-se amb el títol de campió d'Europa de distància Ironman. Segon va ser Kienle, a uns 3 minuts, i Frank Lotche, també un altre alemany, va ser tercer, però ja a més de 21 minuts de Frodeno. En dones, també va haver un molt espectacle i un fet curiós, com Sara True, que va liderar tota la prova, des de la natació i tota la bici, on finalment també va ser atrapada per tres altres dones, i van començar la marató totes juntes. Als 2 quilòmetres ja anava líder una altra vegada Sara True, i va arribar als darrers 2 quilòmetres amb 5 minuts d'avantatge sobre les seves perseguidores, però va tenir un cop de calor i va caure desplomada a escassos metres de meta i no va poder guanyar la prova. Finalment, Sky Moins va guanyar la prova amb 9 hores 15, i on l'espanyola Saleta Castro va ser cinquena. També es va disputar l'Ironman de Niça, on aquí sí que van retallar la distància. Es va córrer sota una distància de 3.800 metres nedant, 152 de bici i 30 corrents. Una prova molt dura, més endurida encara per la calor, on els favorits doncs, no van fallar en el tema d'espectacle, però sí que va haver el fet curiós de Van Lierde, que va dominar molt la prova des de l'inici, domina tot el sector d'aigua, la bici en solitari, i comença a córrer també amb bastanta distància sobre els perseguidors, però James Kunama finalment es fa amb la victòria, guanyant amb 7 hores 16, i Van Lierde va ser només tercer. Van Lierde no va poder superar en aquesta prova les 5 victòries de Marcel Zamora. Recordem que els dos tenen 5 victòries a la prova i de moment continuen empatats, no? És cert que Marcel Zamora les té consecutives, Van Lierde les té no consecutives, però bueno, aquest any volia repetir victòria i fer-se amb el 6è triomf, que no va poder ser. El català Albert Moreno va ser 9è i en categoria masculina Carri Lester va guanyar amb un temps de 8.05. També es van disputar a Montreal una prova més de les World Series, la cinquena prova de la temporada, on la triarmada va demostrar estar en molt bona forma. La prova es va disputar en distància sprint i el guanyador de la prova va ser Jelle Jeans. Va guanyar la prova amb 2 segons de diferència només amb Mario Mola, que ha tornat a destacar i a ocupar places de podi i es torna a posar en situació de poder guanyar el Mundial, de repetir victòria. Fernando Larza va ser 6è i es col·loca primer al rànquing del Mundial, i Javier Gómez Noya va ser 9è i es col·loca també 3er en el rànquing mundial. Per altra banda, Mola és 7è, però amb les dues properes proves que pugui puntuar amb dos top 5, podria estar liderant el Mundial també. A nivell nacional es va disputar també el Campionat d'Espanya de llarga distància a Salamanca. La prova es va disputar sobre una distància de 3.000 metres nedant, 120 de bicicleta, va ser una miqueta més, i 30 corrent també, crec que he llegit que van ser 33 finalment, amb la qual la prova, a part de ser ja una distància considerable, afegim la calor que va fer aquest cap de setmana, doncs va endurir molt i molt la prova. El català Cesc Godoy va dominar la prova des de l'inici també, un recital a la natació i un recital a la bici que el va permetre arribar a la T2 amb més de 8 minuts de diferència sobre els seus perseguidors. Temps suficient per poder controlar la prova i fer el tram de carrera a peu sense cap ensurt. Okamika va ser segon a 6 minuts i el tercer, una sorpresa, Christian Quintans, a 11 minuts ja va ocupar la tercera plaça del podi. En categoria femenina, Elena Alberdi va fer igual que Cesc Godoy, dominant la prova de principi a final, i va arribar a la T2 amb més de 12 minuts sobre les seves perseguidores. Finalment va guanyar la prova amb més de 28 minuts sobre la segona, que va ser Alba Reguillo, i Cristina Rosselló, que va ser la tercera espanyola i quarta a la prova. Val a dir que a Targu es van disputar també els campionats d'Europa multisport amb diferents proves de duatló, duatló cross i triatló cross, i van destacar diversos atletes, triatletes, duatletes catalans i espanyols que es van fer en algun podi. Destaquem, per exemple, a triatló cross, Rubén Ruzafa es va fer amb el títol de campió d'Europa, i Laura Gómez va tenir la mala sort de no poder acabar la prova retirant-se a la cursa a peu quan anava molt ben col·locada. En duatló sprint, Irene Loizaite va ser la guanyadora de la prova i Sonia Bejarano la va acompanyar al podi fent tercera. Marta Pintanel també va ser guanyadora de la prova en categoria sub-23, 9a general, i va ser la primera també en aquesta categoria, i Emilio Martín va fer segon al Campionat d'Europa en duatló sprint. I abans d'acabar voldria destacar dues triatletes locals, dues triatletes de Sabadell que corren per diferents clubs de Catalunya, com és el cas de Joana Martínez del Club Natació Mataró, que es va fer amb el títol de campiona d'Espanya de llarga distància a Salamanca, en categoria de veterans 2, i la jove promesa també de Sabadell que corre pel Club Natació Badalona, especialista en aquatlons, Paula Mallado, que porta també 3 proves disputades aquesta temporada amb 3 podis, que cada setmana es va disputar l'aquatló a Torredembarra. i el Canal Olímpic i va repetir podi en ambdues. Són dues triatletes que competeixen en grups d'edat, però que no fallen al podi, compten les curses amb podis. I fins aquí l'actualitat del món de triatló d'aquesta setmana.
Trail running, ciclisme de muntanya, triatló, ciclisme en ruta, running, esquí de muntanya. Els esports de fons a 13, esports de fons.
Un amateur del trail running de 53 anys que fa reptes de més de 19 hores. Una exciclista professional del mountain bike que ha deixat la competició i en el seu primer any no para de voltar i de fer el random per tot arreu pedalant. I una psicòloga que s'asseu amb elles al Chester de 13. Parlaran de com són els esportistes de fons. La segona entrega de les converses de Chester entre tres noies, cadascuna des del seu àmbit. Escoltem-les.
La diferència entre un estat i un tret és un estat és un comportament acotat en el temps, i que no apareix de forma sistemàtica i repetida. Perdó, un estat. Un tret sí, un tret és algo que ja, el que us deia l'altre dia, que ens predisposa. El que passa que va haver-hi una mica de debat, que jo vaig comentar que hi ha una base biològica, però jo parlo que hi ha una base biològica, no vol dir que condicioni el 100%. La genètica conductual està trobant que els gens o els sistemes biològics relacionats amb les conductes humanes tenen una base d'un 40, màxim un 50%, i la resta, efectivament, és l'entrenament i el condicionament al llarg de la teva vida. És evident que els nanos, si els iniciem en els esports i tenen aquesta predisposició i els hi agrada, doncs, evidentment, al llarg de la vida, doncs, acabaran sent, si ells volen, evidentment, aquí hi ha la voluntat, doncs, esportistes, no? Són carreres de llarg plaç. A mi quan em presentaves com una apassionada del trail running, clar, jo encara no sé si sóc apassionada, perquè la passió m'ha de durar al llarg del temps i durant molts anys. I espero que...
Ara series una il·luminada.
Correcte.
Flor, correcte. Flor, tu eres una il·luminada o una apassionada?
Bueno, no sé, a partir de quants anys es considera passió, no ho sé.
Vosaltres, però... bueno, jo crec que la passió és tot el que sou vosaltres, no? Molts anys, no?
Jo la veritat és porto potser 10 anys, més o menys, però realment dedicant-me més el que pugui, perquè clar, jo treballo i tinc nens i tot, no? Mm-hmm. No sé, potser 5 anys, no?
Sí, 5 anys? Va ser...
5 o 6 anys, sí. Sí, sí.
Però clar, tu també ja tens un vincle amb la muntanya de sempre, també.
Vull dir que... jo sí, el que passa és que jo soy francesa, jo... Tota la meva infància ha sigut en la ciutat, en París, que no té muntanya al costat, no? Llavors tampoc he pogut descobrir això fins molt, molt tard. El que sí que sempre, jo quan estava embarassada i això, jo sigo haciendo deporte, voy a la piscina, perquè quería volver a la muntanya cuanto antes, no?
Això que estàs dient és molt interessant, perquè els trets, precisament, es fa l'analogia de l'aigua. Els trets que són de base biològica poden estar latents, no expressar-se fins que tenen l'oportunitat. És a dir, una persona que no l'exposes, per exemple, als esports, clar, uns pares que no han apuntat un nano a esport, i com és que després als 40 anys et surt? Això vol dir que estava latent.
O potser també perquè ha descobert que s'ha de sentir una miqueta via joven i té...
Bueno, però hi ha gent, perquè no decideixen fer ioga?
Oh, hi ha gent que fa ioga.
Bueno, però com és que hi ha gent que fa trail i hi ha gent que fa ioga? Són dos conductes completament diferents.
Sí, sí, sí.
Suposo que els que esteu aquí molts us passa el que diuen, no, vés a fer ioga, no? Jo no puc. A mi el que em relaxa és anar a moure el cos,
el
no?
El Jordi i la Sandra... Ah, bueno, i tu també, Flor, jo, tots nosaltres hem fet ioga alguna vegada.
Jo no n'he provat i...
No, tu no en vas...
Jo no.
No hi era, aquell dia no hi era.
No. Jo el Jordi fent ioga no me l'imagino, la veritat. Ara m'està venint la imatge al cap.
Però és que potser tens un concepte erroni, també, ojo. Jo fins i tot he anat a un concert de mantres, que això ja és nivell diós de paciència.
De tu m'ho puc creure, tu.
Això t'ho dic. Digues, Flor.
No, que jo sí que hago ioga, y un poco para compensar, Entonces, pero sí que el ioga, he venido al ioga porque pensaba que era bueno para equilibrar, ¿no? Y el hecho de yo no considero el yoga como deporte.
Es que precisamente és que hi ha moltes diferències individuals en com les persones gestionem la nostra necessitat d'activitat física. I si una cosa caracteritza els esportistes, evidentment, però els esportistes de fons, és que realment és una necessitat d'activitat, moltes vegades, no sé si estareu d'acord, per parar la ment. Què tal aquesta hipòtesi? Aquesta no ha sortit en cap estudi, és una hipòtesi que tinc jo.
No, jo
com a hiperactiva orgullosa de mi mateixa.
Jo com a persona que em toca treballar, que no tindria cap mena de trauma psicològic de saber amb què omplir el temps i que vaig a treballar amb una cosa que m'agrada molt, però que ho faig perquè a final de mes
perquè
toca, i partint de la base que ho faig amb algú que m'agrada, jo el necessito, poder anar a fer, o anar a fer bici o poder anar a córrer. Si m'analitzés psicològicament totes les components, perquè n'hi ha molts, que
molts,
allò,
molts,
però jo el que et puc assegurar és que en el moment aquell em connecto amb mi mateix i que és la millor teràpia, que no pretenc treure's la feina a vosaltres,
no.
Però per mi és la millor teràpia i estic més feliç i més complet quan he pogut anar a fer aquesta activitat.
Jo és de les primeres coses que pregunto als meus clients quan entren per la porta, que és: fas esport? I si no en fas, és obligatori. O sigui, els estudis en l'eficàcia de l'esport per calmar la ment, per estar millor psicològicament, és que estan allà, i estan allà, i qui ho ignori és que, bueno, la ignorància en aquest país està de moda, però és així. Llavors, l'esport realment, de fet, hi ha estudis, molts estudis que comparen la salut mental dels esportistes amb els no esportistes, i la salut mental dels esportistes sempre és molt millor. Gaudeixen d'uns nivells més elevats de satisfacció, de tranquil·litat i de tot el que serien les emocions més positives. Per això, de forma general, tot l'esport. Jo tinc...
bueno, ja, aquí estaria activitat física o qualsevol tipus d'activitat física.
Qualsevol tipus d'activitat física.
Sigui anar al gimnàs i fer el que sigui.
Bàsicament, perquè és una resposta incompatible amb l'ansietat, que la sintomatologia ansiosa o depressiva és molt freqüent en un món sedentari, perquè abans érem caçadors i abans estàvem a la natura i som animals. I som animals, i si l'animal es depriva de la seva necessitat d'activitat física i de connexió amb la natura, perd una part molt important de la seva essència com a ésser viu. I per molt humans que siguem i tinguem un cervell que pensa molt, precisament estem en un moment on les noves tecnologies ens ajuden a pensar, ens ajuden a comunicar-nos, però no ens estan ajudant a estar millor psicològicament. I això és molt... Bueno, jo faig un... Bueno, de fet, el meu pare, que pobret està molt malalt, ja ha agafat una demència a cossos de Lewy, que és molt, molt potent. Ell era ciclista de fons, i a mi, quan vaig acabar la carrera de psicologia, ja em deia: el millor psicòleg és un mateix, fes agafar la bici, surt a córrer i se't passa tot.
Potser et traia una mica els ànims. No?
Bueno, a mi, clar, però jo he fet carrera acadèmica, carrera cognitiva, que és un altre tipus de carrera, però sí que és cert que al final, mira, ja m'estic fent gran i el millor que puc fer per mi mateix és fer cas al meu pare i realment, bueno, com tots vosaltres, sortir a fer esport. Clar, quan avui potser potser només aclarir, no sé si tens temps de fer els 6-3. Sí, el conec.
Sí,
és un màster de l'univers,
sí,
també.
Sí.
és un del Club Natació Sabadell, també. Què tal?
Aprofito per tallar-te un moment, perquè comentaves el tema de sortir a esport com a teràpia. Llavors, clar, la gent que és esportista i se sap regular, guai, però després comentaves el tema de fer a partir de traumes o a partir de crisis personals, que hi ha gent que s'enganxa a tot aquest món de l'esport, i potser no té clar fins a quin punt, no? S'està convertint en una teràpia o s'està convertint en una obsessió,
una,
no? I podríem
addicció,
dir que
sí,
seria com una droga després.
Va, sí, que això és una mica el que us volia comentar, però clar, benvolguda droga, no? Perquè és una, en un moment donat és una addicció, és una necessitat que no et fa mal, no t'autodestrueix, a diferència d'altres addiccions, entre d'altres la feina,
sí,
o les relacions tòxiques. Vull dir, les addiccions estem rodejats.
Tretze, esports de fons.
I I fins aquí el 13 d'avui. Podeu mantenir-vos informats de tota l'actualitat dels esports de fons a les nostres xarxes socials, @13esportsdefons. Podreu escoltar-ne totes les temporades i tots els podcasts dels programes a l'enllaç d'Instagram, @13esportsdefons. 13 és el programa setmanal dels esports de fons. 13, el programa que repassa l'actualitat del ciclisme, el triatló, l'atletisme, el trail running, on parlem de nutrició, material, psicologia, curses, entrenament, recuperació i prevenció. Una producció de Ràdio Sabadell per a tota la xarxa de ràdios locals de Catalunya. Soc l'Aleix Muñó i us espero la setmana que ve per seguir gaudint dels esports de fons des dels micròfons de 13.